Meteotemps.
Què tal? Bona tarda. Això és Meteotemps i avui tenim un investigador que ens parlarà d'una troballa que s'ha fet respecte a la regulació de la temperatura del planeta en el passat. Aquest investigador és l'Eric Galbraith. Què tal? Bona tarda, Eric.
Bona tarda.
L'Eric Galbraith és canadenc, però em penso que amb un nivell de català prou bo, i per tant, si en algun moment hi ha algun dubte, etc., et pots expressar en castellà, o és igual, ens aturem un moment, però em penso que anirà molt bé l'entrevista, n'estic convençut. Juntament, l'Eric amb la Sarah Eggleston vàreu arribar a una conclusió que hi ha un termòstat, bé, en català diem malament termòstat, desconegut, que va evitar un refredament extrem del clima en l'edat del gel. És a dir, hi ha alguna cosa que no sabem en el passat, però que va aturar bruscament el que podia haver estat això, una edat del gel molt més contundent. A quines conclusions arribeu?
Pues has molt bé dit, és que ja sabíem fa més que 30 anys
sí.
que havien períodes de gel
sí.
que era més fred i de mesures
sí.
De gel en Antàrtida.
Sí, aquests mètodes indirectes per saber la temperatura punxant amb aquelles barres.
Sí, exactament.
Sí.
I en les barres hi ha sí. petites butxaques que tenen aire.
Aire, aquelles bombolletes d'aire.
Sí, exactament.
Sí, sí,
I
sí,
quan
sí,
fem
sí.
anàlisis d'aquestes sí. butxaques, es veu que era la
composició atmosfèrica d'aquell moment.
Exactament. I doncs, i fa 30 anys que sabem ja que la temperatura i diòxid de carboni han pujat i baixat junts. Però ara tenim un munt de dades.
Sí.
I la cosa que hem fet, Sara i jo, era de reanalitzar totes les dades
sí.
que tinguem, i que ara són de molt alta qualitat.
Sí.
I vam veure que una cosa que ens va sorprendre molt, que era que les concentracions de diòxid de carboni,
sí.
les més baixos, eren les més comuns. Vol dir que si hem visitat la planeta, la Terra, en un moment entre les últims 800.000 anys
sí.
la concentració de CO2 més probable era quasi el més baix.
D'acord, és a dir, habitualment sempre la concentració de CO2 era baixa.
Però ha pujat i baixat molt.
Ha pujat i baixat molt, però el més habitual era que fos baixa.
Sí, i també la limita més baixa era molt, molt constant.
D'acord.
Quan mirem les períodes més calents, com avui,
sí.
el passat,
sí.
eren, el CO2 era 250 per milió o a 300.
Ara estem a 400.
Ara estem a 400, sí.
sí.
Doncs ara ja hem deixat ja. Tot
això. Ja hi ha un altre element afegit, que és la influència antròpica.
Sí, sí, exactament. Però vem que naturalment no eren tan regular les períodes calents. Calents entre,
sí, sí, entre cometes. I sí, 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 sí.
Però les períodes glacials eren molt, molt... Sempre els mateixos, sempre els mateixos. I és un misteri.
Clar, aleshores, tu analitzes els gels. Hem vist també des de la Universitat de Barcelona, que no sé si vosaltres hi vàreu participar fa uns anys, un vaixell rus que va fer una campanya en el Mediterrani per estudiar sediments del fons marí, per estudis diversos. No sé si l'ICTA hi va anar o no, però devia ser d'alguna altra disciplina.
Pues jo no estava en aquest moment, jo estic aquí un any i mig.
Tu només fa un any i mig que
sí,
estàs aquí i sí. parles aquest català?
Pues la meva dona és, està aquí, doncs per això que...
D'acord, la teva dona és catalana.
Sí.
D'acord, d'acord. I per tant és més fàcil aprendre'l, però si només fa un any i mig que estàs aquí, el parles molt bé, l'enhorabona.
Gràcies.
Clar, vosaltres veieu que amb aquestes bombolletes capturades pel gel en determinades èpoques... doncs tenen una composició i que només amb el CO2 de l'atmosfera que ens envolta hi ha d'haver alguna cosa més que reguli la temperatura. No n'hi ha prou amb aquell CO2.
Exactament, perquè sense una cosa per regular-lo és molt difícil explicar perquè era sempre igual aquest estat més comú, més estable del món molt fred. I doncs la hipòtesi que hem suggerit era que és una limitació de fotosíntesi per CO2. Perquè aquesta concentració, que era 190
parts per milió,
és el més baix que coneixem de tota la història de la Terra.
Dels 4.600 milions d'anys d'història de la Terra, el 190 és...
Pues no tinguem mesures de bona qualitat de tota la història, però...
Però sabem possiblement que, és de lo més baix.
Sí, pot ser. I coneixem moltes períodes quan el CO2 era molt més alt, com a 1.000 o 1.500,
sí,
2.000...
Èpoques, doncs, podríem dir, tòxiques, gairebé.
O molt calents. Sí.
Molt calentes, doncs, sí.
Doncs, és segur que la Terra pot anar molt més alt al CO2 sense regular-se.
Aquí ho hem explicat, en el programa, moltes vegades, que la gent diu, bueno, si en el passat havíem estat tan amunt, quin problema hi ha amb el canvi climàtic? Bé, és que el canvi climàtic és un problema per la societat.
Clar, clar.
No és només un problema pel planeta. El planeta ja trobarà alguna sortida i pot ser que aquesta sortida no ens agradi a nosaltres i no ens vagi bé com a espècie.
Exactament. Si dir una cosa és natural, no vol dir que està bé.
Clar.
Per nosaltres.
Clar.
És natural també que a vegades hi ha asteroides
que i és natural.
I és natural.
Però no ens està bé. Ens faríem bastant la punyeta, està clar. Aleshores, hi ha la fotosíntesi, segons la vostra hipòtesi, és el que explicaria aquesta l'activitat d'aquest procés, és el que explicaria possiblement aquesta hipòtesi de regulació oculta de la temperatura.
Per nosaltres és el més probable, perquè sabem que les plantes i el plàncton al mar tenen problemes de fotosintetitzar quan el CO2 està molt baix.
Sí.
I si el fotosíntesi és més lento, la captura natural de carboni de l'atmosfera és més lento i deixa més carboni a l'atmosfera, que és un feedback que
es retroalimenta,
que impedeix que el CO2 pot caure més. Doncs, i és possible que a baix de 200 o 190 parts per milió que les plantes tenen molts problemes
per tirar endavant.
Per això no capturen CO2 i està deixat a l'atmosfera.
Per tant, aquesta seria l'explicació, és a dir, un procés absolutament natural, que és el que dèiem, d'unes plantes que tenen problema per capturar el CO2 i que el deixen anar a l'atmosfera.
Sí.
Seria això.
Plantes i plàncton.
I plàncton
del mar. Perquè també
el
plàncton del mar és molt important en la captura natural de carboni.
Ara mateix és un dels elements que s'introdueixen en el canvi climàtic, és a dir, el poder de captura dels oceans d'aquest CO2. Però, clar, això també pot tenir problemes, un excés de CO2, evidentment perquè fas un mar àcid, fas un mar que pot comportar problemes en el...
Clar, clar, és molt difícil. Hi ha gent que estan treballant en noves maneres, noves idees de com fer-ho sense problemes d'acidificació. No sé si van a...
pel bon camí.
Sí, però pot ser, pot ser. Espero que sí, perquè necessitem solucions.
Està clar, està clar. Ha quedat clar també d'aquesta entrevista, Eric, que la natura no sempre ens porta el que més ens convé. Però, clar, el que no hem de ser estúpids és de provocar nosaltres coses que no ens convinguin. Clar, això està clar.
Exacte.
Per tant, un descobriment publicat no fa gaire a la revista Nature Geoscience, d'aquest descobriment de dos investigadors, la Sarah Eggleston i l'Eric Galbraith, que en aquest cas ens acompanya, professor de l'ICTA de la Universitat Autònoma de Barcelona i coautor d'aquest estudi, que diu que un termòstat desconegut va evitar el refredament extrem del clima de l'edat de gel, que és aquest procés de fotosíntesi, és a dir, les mateixes plantes van ser les responsables de graduar, de regular la temperatura. Eric, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Per molts anys d'investigació i de solucions, també. Gràcies.
Gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda.
El concurs. Qui va mantenir les temperatures en el rang d'habitabilitat segons l'estudi de l'ICTA, Universitat Autònoma? Premi un exemplar de la novel·la On mai no creix l'herba, de Sebastià Benassà, assassinat dels meteoròlegs de TV3, gentilesa de crims.cat. Concurs de la setmana passada. Des de quina comarca en Jordi Rodoreda fa més fotografies? La resposta és des del Vallès Oriental. Premi lot amb 4 pots de mel de quart de quilo. Guanyadora la Gavi Cerezuela de Reus. Un obsequi gentilesa de torrons i mels alemany.